La veu del carrer.
Benvingudes i benvinguts a La veu del carrer, un nou espai de tertúlia que estrenem avui a Ràdio Ciutat de Valls, coincidint amb el final d'aquest 2022, l'inici també de les festes nadalenques. Aquest espai que el que vol és comptar amb gent del carrer que no tenen cap, ara mateix cap responsabilitat política, amb l'objectiu de comentar diferents temàtiques que passen amb la nostra ciutat a Valls. Avui volem resumir aquest 2022 a la capital de l'Alt Camp, un any amb molts fets, unes desenals de jornades, un any per culpa de la pandèmia, també el final de la pandèmia, la situació al barri antic, els projectes, estem també al tram final de la legislatura i en volem parlar amb dues persones que hi entenen molt de la nostra ciutat. En primer lloc, Román Galimany, presentador del programa Tempus Fugit aquí a Ràdio Ciutat de Valls, col·laborador des de fa molts anys a l'emissora. Román, gràcies, bon dia.
Bon dia.
I també el Jordi Tudó, també un col·laborador que hem recuperat a Ràdio Ciutat de Valls, també en aquestes tertúlies, també molt implicat fa molt de temps en diferents entitats, com l'Associació de Veïns del Fornàs o de la Colla Jove Xiquets de Valls. Jordi, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, comencem, si els sembla, per trencar el gel amb una frase. De quina manera definirien l'estat actual de la ciutat i sobretot després de la radiografia que tenim pràcticament d'aquest 2022? No sé qui vol començar. Jordi?
Bé, es va dir que havia de ser un titular i el titular jo crec que és l'estat actual de Valls, jo posaria que és molt millorable.
Román?
Jo diria que ha estat un any de glamour per maquillar la pandèmia on està caient la ciutat.
Per què ho defineixen així, Jordi?
Crec que la ciutat des de fa uns anys, i en parlarem que tenim temps per parlar-ne, se n'ha anat degradant constantment, i el que abans dèiem que era un nucli del barri antic o el casc antic, jo crec que això s'ha anat generant com una taca d'oli, i avui podem dir, sense por equivocar-nos, que realment tot Valls està una mica degradat.
Jo crec que el més important és que s'ha perdut la imatge de la ciutat. La ciutat havia tingut un prestigi uns anys enrere i actualment ha anat decaient, i degut a que la imatge que tenia l'ha anat perdent. Aquí hi ha un problema de seguretat, que no és un problema policial, sinó que és un problema administratiu, un problema d'equilibri de l'expansió de la ciutat, en què s'ha crescut molt malament, s'ha crescut que en una direcció i el barri antic s'ha quedat a un extrem de la ciutat. Això no s'ha corregit en molts anys, perquè hi ha la possibilitat de corregir-ho fent equipaments amb les indústries, els magatzems que hi ha, que estan catalogats al Portal Nou, bueno, la carretera de Tarragona, no? Per exemple, la fàbrica Rull, s'està intentant fer coses, però crec que la política de recuperació de la ciutat no és l'adequada. La ciutat està deixada, bruta, molt pintada, els impostos que es paguen per aparcar són molt elevats comparat amb altres ciutats de la mateixa categoria, i tot plegat el que estem patint és de que la gent han perdut la il·lusió, han perdut la confiança i han perdut allò que es diu orgull de la ciutat.
Jordi?
Bé, una mica enllaçant també amb el que està dient el Román, jo diria que la ciutat també s'ha planificat malament, però això no des d'ara, des de fa una pila d'anys, i això ha anat en detriment efectivament del nucli antic. Primer va ser el passeig de l'estació, després el Fornàs o després el Mas Clariana, però això no és culpa d'haver abandonat el nucli antic, és de no, que no hi ha hagut alternatives a poder-hi viure dignament. El nucli antic, tots sabem com és, molts carrers i carrerons estrets i en molts casos poc assolellat, difícil circulació de vehicles, aparcaments, i quan es va muntar el Fornàs o Mas Clariana, a la gent jove se li va oferir una hipoteca per un espai on deixar el cotxe, entrar a casa amb el cotxe i poder descarregar la compra de la setmana feta al súper, claró, sol, un jardinet, i això sí, poder pagar la hipoteca.
Resumint el 2022, vam començar l'any, no?, encara amb els efectes de la pandèmia, no?, i amb unes desenals que es van celebrar i que d'alguna manera, no?, van recuperar el que és la vida cultural, no només a la ciutat sinó més el que és a tota Catalunya, no? Què els hi van semblar aquestes festes decenals? Roman.
Bé, jo penso que el que hauríem de parlar és realment si el model de decenals és realment aquest, no? Jo tinc els meus dubtes, perquè hi ha el que podríem dir balanç qualitat-cost, és positiu o negatiu. Aquí hi va haver un cost molt elevat i culturalment es va anar en una direcció única, però no va ser una cosa que abarqués tot el que és cultura i que fos una satisfacció per tots els vallencs. Bé, perquè veiem que hi havia moltes activitats semblants, els concerts dels grans grups, els seguicis, molt de seguicis, però hi mancaven altres tipus d'espectacles que actualment no s'han fet i que no reflectien la qualitat que s'esperava. Per tant, jo penso que hi va haver una inversió molt gran, que potser no cal tanta inversió, no cal tant de consum de pressupost, i que en realitat les decenals podien haver tingut un mateix esplendor o inclús més esplendor. La gent, pues clar, els van enlluernar molt, pues, a repetir totes les il·luminacions que ja havien vist fa 10 anys, tota una sèrie de coses que es van fer, però que realment penso que el balanç qualitat-cost no va estar a l'alçada del que s'esperava.
Jordi?
Les decenals, no sé si perquè la gent tenia moltes ganes, tothom tenia unes ganes boges de sortir, estàvem acabant pràcticament la pandèmia, tothom li feia molta il·lusió. Sí que és cert que molta gent de Reus, Tarragona, amistats, inclús de Barcelona, tothom te parlava, ostres, quines festes més fermes i més màxim. És a dir, que això ja està bé una mica, una miqueta per vestir-nos de gala cada 10 anys i per fer les il·luminacions aquestes i tota aquesta parafernàlia, potser ja està bé, però clar, això si només ho fem una vegada cada 10 anys i aquest orgull, aquest ADN de ciutat no es manté, no sé, ara recordo, canviar una mica de tema, ara no és potser així, però uns quants anys enrere tothom esperava el pont de la Candela quan no eren les decenals, precisament per anar de rebaixes a Barcelona o a Tarragona o a un altre lloc. És a dir, això no és orgull de festa ni de la Candela ni de res, és orgull de pensar en que hi ha dos dies de festa i fotre el camp de la ciutat, no? Vull dir, que crec que això és el que hauríem de recuperar, que aquesta festa important cada 10 anys, que la gent, doncs, a l'any 9, a l'any 8, a l'any 7, no sigui tan gran, però que sigui també una cosa d'orgull de ciutat. Però orgull de ciutat és perquè els 365 dies algú s'ho ha treballat, això. És a dir,
en tot cas, per l'hora que els talli, normalment per la festa de la Candela ja es fa la part més religiosa de la festa, no?
Sí, de tota manera la part religiosa, penso que el dividir l'ofici en tres versions diferents tampoc és una cosa que, clar, que és necessari perquè la gent no hi cap i tot el que vulguis, però clar, hi ha l'ofici de primera i l'ofici de segona, no? Que es fa una a les 9, l'altra a les 11, l'altra a la 1, bueno, etc. I el que passa és que, clar, que hi ha un tema que per mi va ser molt, molt cridaner, que va ser que aquí baix hi ha una cosa que es diu donar-li l'honor a una persona, que és portar la bandera de la ciutat. Això abans, per Sant Joan, es feia professor, i per Sant Joan es donava l'honor de portar la bandera a una personalitat que hagués fet alguna cosa per Valls. Per exemple, jo que recordi ara, li van donar un any a portar la bandera el que va ser el director o superior del Col·legi Claret, perquè va ser l'any que es van implantar el Col·legi Claret a Valls, que no n'hi havia. I el pare de la Bastida, pues, va portar la bandera junt amb dos que ell va triar. Cada any es feia això. Llavors, quan ve les decenals, s'ha d'anar a portar la senyera de Valls, la bandera, que és el símbol màxim de la ciutat, a una persona que tingui una representació realment plena. La va portar, l'han portat ministres, l'ha portat el Jordi Pujol anys, però els dos últims anys, un any la va portar un que era un secundari del govern, i així el març es va poder passejar amb la seva senyora al darrere de la professó, saludant els veïns i rient i fotografiant-se de tot el que els hi feien, i aquest últim any també va vindre tota la parafernàlia que hi va haver-hi, i es van posar també al darrere el president aragonès amb la seva senyora, i va deixar que portés la bandera al Batet, que el Batet, no sé l'honor que li donaven al Batet perquè portés la bandera. Si tenien que dir un alcalde, doncs tenien que triar entre els alcaldes vius que hi havia, que n'hi han diversos, i no el Batet, que no sé per què, quin mèrit ha fet perquè portés la bandera.
En tot cas, potser per ser alcalde molts anys, no? Potser l'alcalde més votat de la història abans, no?
També hi havia el Moreno, hi havia el Castells, hi havia la Batalla, tots aquests han sigut alcaldes avalls i són vius, o sigui que tots podien haver portat la bandera. En canvi, ha dit, el van portar aquest senyor que precisament, i tampoc ha sigut el millor alcalde de Valls, o sigui que això està claríssim.
No entrarem a valorar...
Però això vull dir que hi ha coses, hi ha detalls que fan perdre una mica el que és la categoria de la ciutat. No, quan la bandera no la porta la màxima autoritat que en aquell moment està a Valls, pues és un deterioro pel significat que això vol dir.
Uh-huh. Jordi?
Bé, jo això, aquesta història de la bandera, això, mira, no ho sé, ni vull entrar aquí. El que em sembla a mi és que hi ha, en tot cas, si hi ha d'haver unes festes decenals, ha de ser el que dèiem abans, és a dir, un tema d'orgull, un ADN ballenc, però això de les banderes i els temes aquests, la veritat és que jo crec que ha de ser un tema de reivindicar i de crear una perspectiva de futur, és a dir, crear què farem els propers 10 anys, per exemple, no? Això sí que crec que estaria bé. Tot el demés, no sé, em coixeix una mica.
Això podem entrar, no?, que el coordinador artístic de les festes decenals, no?, ha estat la mateixa persona les del 2011 i també les del 2021 més 1, no?, les del 2022, una figura que ha estat criticada i fins i tot apartada ara mateix de la xarxa de cultura. També com ho valoren aquest fet cultural a la nostra ciutat? Es deixa participar prou les entitats? Segons algunes entitats es diu que no.
Això potser els gestors de la ciutat ho hauran valorat, doncs, perquè doncs, en 20 anys o ja s'ha cremat o ja ha fet la feia que havia de fer o no l'ha fet com l'havia de fer. Això hauran decidit, en tot cas, els que porten, diguem, la gent cultural de la ciutat, no? No ho sé, per altra banda, torno a repetir, és a dir, que crec que és important fer unes festes, d'acord, però és important tenir perspectives cap on anem els propers 10 anys, i aquí crec que ens estem encallant amb temes de que fa dècades i dècades i dècades que podem fer festes decenals les que vulguem, però no resol un problema d'ADN de ciutat, no? I després, si voldràs, ne parlaré, però amb diferents poblacions de la comarca estan tirant endavant, crec, amb molta més unitat que no pas aquí, no? És aquí el que potser hauríem de incidir per apretar una miqueta els que realment els hi toca de fer-ho, no?
Roman, creus que s'està fent bé la feina des de cultura?
Jo crec que no. Jo crec que jo he viscut, penso que he viscut 7 decenals ja, no? I les he vist de tots colors. És en part el que diu el company, que cap festa ha tingut una visió de lo que es tenia que fer en futur. Sí que s'han inaugurat algunes coses, una font o altres coses a Valls, el pati fa el 51, innovacions, doncs, diguéssim, dintre la ciutat, no? Però no hi ha hagut un esperit reivindicatiu de cap on anem, no? I el que ha passat ha sigut això, que vaig estar encallat, però moltíssim, i això es ressenteix molt per la gent que són ballencs que viuen fora de Valls i venen, i quan van per una part de la ciutat, doncs pensen, però si aquí jo hi passava i això tenia molta vida, i ara la ciutat està morta, no?
Amb això ara volíem entrar, no?, amb la situació de Valls, deixem enrere les decenals, primer bloc d'aquest 2022, en l'hora de resumir l'any, segon bloc, la situació al barri antic, no?, hi ha hagut episodis d'inseguretat, robatoris, cotxes cremats, hem tingut, la veritat, uns mesos preocupats, unes últimes notícies de les últimes setmanes, també una operació antidroga en el lloc on es va desarticular, doncs, aquests suposats, suposades persones, no?, que van cremar i que van... crear el darulge al llarg d'uns quants mesos a la nostra ciutat. En aquests moments, en quina situació, no?, tenim el barri antic de Valls? Hi ha prou comerç, hi ha prou equipaments, s'estan projectant equipaments, catxapes, Museu Casteller, Casa de la Festa, la Biblioteca Carles Cardó, que ja està operativa des de fa uns quants anys, l'Escola de Música... tots els equipaments han d'estar al barri antic? Obrim el debat.
Jo crec que no, no necessàriament. El barri antic està pràcticament, costarà molt si es vol recuperar, perquè jo penso que està en una situació de cuidados intensius, però terminal, i la recuperació és, molt, serà molt costosa, no? Per molts motius. Primer, perquè... la situació de les vivendes que hi ha, si no hi havia persones que hi vivin, si no hi ha població, no hi ha comerç. Si no hi ha comerç, no hi ha vida. Per molt que posin una biblioteca, un museu casteller, a les 7 de la tarda, o quan tanca això, la ciutat és morta, perquè no hi ha persones que estiguin allà visquent. Si no hi ha vida, no hi ha comerç, i per tant allò s'està mort. Només cal veure com va creixent o com se va estenent totes les botigues que van tancant pel carrer de la Cort per amunt i pel carrer Sant Antoni, que ja pràcticament no n'hi ha, carrer Carnisseria tampoc n'hi ha, o sigui que tot això és així. Què s'ha fet? S'ha fet una mala política per al barri vell. Per exemple, es tenia que haver, primer que res, haurien d'haver vist quina estructura té el barri vell. Per exemple, tens la illa aquella, que és carrer de Santa Margarida, carrer del Carme, carrer dels Metges, i plaça, penso que és d'Escudelles. Sí. Bueno, doncs aquella illa, has de pensar que allà, les cases que estan allà, hi han la casa de la tocineria, que hi ha a la cantona del Carme, entra... El l'obrador entra sota d'una de la casa del carrer del Carme. La casa on hi havia els productes de fideus i pastes de Can Miquel també s'incorpora dintre d'una altra casa. O sigui, allà és impossible per un propietari recuperar una casa d'allà si no es posa d'acord als altres. L'obra que tenia que fer l'Ajuntament era, bueno, agafar un bloc d'aquests tipus i reunir a tots els propietaris d'allà i fer una comunitat d'aquests propietaris i a partir d'allà renovar tota aquella zona si la volien renovar, deixar uns espais oberts dintre perquè, i fer una construcció nova i doncs, parlant amb els propietaris, donant-los facilitats, si convenia donar-los alguna subvenció per no carregar-los d'impost i posant-los moltes problemes per si volien refer o reconstruir la vivenda. I això ha passat en moltes zones de la ciutat. Hi ha cases que estan abandonades. L'altre dia un company meu de Can Ruti, que era el cap de servei de dermatologia, és el propietari d'una casa del carrer de la Cort, gran, o sigui, d'una casa que en deien a Cadasca, que té una entrada impressionant, que pujant amb esquerra ve després d'allà on hi havia la caixa de pensions, que abans hi havia a sota Cal Lluïseta Vives, i l'altre dia que vaig estar amb ell, em va dir, diu, si saps algú que vulgui aquella casa, li regalo, perquè estava cansat de pagar impostos, l'havia posat a la venda i no hi ha manera de vendre-la, i estava cansat de posar impostos, i diu, a més dels impostos, que són molt alts, perquè és una casa gran i que dona davant i darrere a la muralla del carrer de la Cort, haig de pagar ara, amb ella, comencen a vindre, el deterioro de la casa, arreglar els canvis d'instal·lacions elèctriques, goteres i tota una colla de problemes que té. I em va dir, doncs el regalo. I hi ha herederes de cases del barri vell que les han deixat per la Generalitat perquè no les accepten, perquè no hi poden fer res i no poden pagar els impostos.
Jo la pregunta que ens fas, dic clarament que el Consell Comarcal no s'havia de posar on està posat ara. És a dir, triem un Consell
Comarcal. Situem els oients, el Consell Comarcal està situat al
carrer Mossèn Martí. Sí,
sí, el Ravent de Martí.
Veníem del passeig de l'estació, un lloc que dèiem que era provisional, allà no hi havia espai per tot, d'acord. Aquí ja hi va haver una martingala urbanística, és a dir, aquí antigament hi havia hagut el Bon Preu, antigament un taller mecànic de cotxes, i aquí no era un lloc per posar el Consell Comarcal. Si està previst de marxar d'una zona que és petita, que és el passeig de l'estació, i volem planificar una ciutat com cal, fem el que diu el Romà, és a dir, una illa de cases, es planifica amb temps, fem un Consell Comarcal com Déu mana. Per exemple, no cal que anem gaire més lluny. Fa pocs anys ha inaugurat el Consell Comarcal al mig del centre neuràlgic del casc antic, Tortosa. El casc antic està reviscolant. Tothom ha anat a viure una mica com va passar també a Tarragona, que també està el Consell Comarcal a la part alta de Tarragona. Si això aquí s'hagués planificat en temps i traiem el Consell Comarcal perquè no hi cabem, perquè cada dia hem de ser més gent, que hem d'anar a treballar al Consell Comarcal, ens posem en un antic taller de cotxes, que hi havia un pàrquing molt immens perquè tota la gent de la comarca que ve a treballar allà pugui vindre. Escoltem, aquí què planifiquem? El benestar de la gent que va treballar allà, o estem planificant un futur de ciutat? És que em sembla que això està claríssim.
I cap on ha de tirar aquest futur de ciutat?
El futur de ciutat.
Tenim un nou POM aprovat, de fet també una notícia que s'ha produït en aquesta legislatura.
Bueno, però quasi aquestes aprovacions jo em penso que n'he viscut d'altres, i
en tot cas tenim un nou POM aprovat.
Sí. Penso que el problema aquí està en que hi han unes cases que s'estan caient a tot el que és el barri vell de ciutat, eh? I després hi ha totes unes altres zones que, clar, vaig a crescut, per el que deien, de que la gent que vivien allà va canviar el seu estatus i el seu modus vivendi, i van pensar, bueno, doncs anem a una casa fora, saltem els torrents, i allà tenim un jardí, tenim uns banys adequats, una sortida amb el cotxe, com deies, no? I tot plegat, i anem allà, doncs, perquè aquí on estem, doncs, per l'any que som 70 o 80, doncs ja no és l'adequat per continuar vivint. Podem viure molt més còmodament i molt més, millors condicions si anem a viure en una casa d'aquestes, al Fornàs, a la Fraternal, o a la Plana Enverga, o més tard, doncs, cap al Mar Clariana, no? Però, clar, això que ha passat, potser es tenia que haver anticipat al ressorgir de totes aquestes cases, al adequar la zona del barri vell, donar facilitats amb els propietaris perquè reconstruïssin la casa, que té molta dificultat perquè per entrar camions té molta més dificultat construir dintre el barri vell que en una zona oberta de la ciutat per el moviment de camions i materials i de tot plegant, no? Però el que no pots és, al damunt, carregar-los-hi amb impostos perquè volen arreglar la casa, posar-los-hi problemes de que si han de tindre la finestra de color verd o si l'han de tindre de color blau, o problemes així que al final la gent es cansen i ho deixen estar i diuen, bueno, doncs deixo la casa, l'abandono i aquí està. Hi ha un munt de cases abandonades que hi ha edificis molt macos, el barri vell, tant als quatre cantons del Carme, o quan baixes al carrer de l'Església enfront, allà on hi havia un registre, hi ha cases que són realment molt ben construïdes i ben fetes, que no costaria gaire recuperar-les si se'ls hagués donat facilitats als propietaris perquè les recuperessin i perquè anessin a viure gent. Si no hi ha gent que habitin, no hi haurà comerç, i això està claríssim. Si poses comerç allà, el comerç et durarà dos dies perquè no té clientela, no pot anar-hi.
Perdona, Roman, aquí crec que, d'alguna manera, els particulars poden fer coses, però crec que també des de dalt se'ls ha de diguem, dirigir una miqueta, o se'ls ha d'acompanyar, en aquest cas, no? Si recordeu, al carrer de la Zeta, estem parlant de 40 anys enrere, quan hi va haver la primera actuació de l'Incasol aquí a Valls, hi va haver una revolta dels propietaris impressionants. Ningú volia vendre res, ningú volia quedar-se res, no? I escolta'm, si d'alguna manera aquest esponjament que hi havia al costat del pati per anar a les portes del barri vell, dius, home, era interessant fer coses d'aquestes, no? Per tant, si l'Ajuntament s'hi hagués posat, quan dic l'Ajuntament me refereixo tots sí, sí. a una, s'hauria pogut fer moltes actuacions interessants. Mm-hmm. És a dir, a part del que dèiem abans, el Consell Comarcal, una illa, no sé què, però això no es planifica d'avui per demà. És allò que dèiem, si no. planifiquem la... diem la ciutat a 10 anys vista, planificarem, farem una cosa d'aquí 10 anys, però coses interessants per ciutats, no muntar una oficina perquè hi hagi un munt de gent allà empleats i allò era un taller i per això quina característica de ciutat representa això, no? Mm. Però vull dir el tema del carrer de la Zeta, que jo no sé si van quedar molt escamats aquests de l'Incasol o no, però d'alguna manera hi va haver una revolta impressionant, recordo com si fos ara, és a dir, que la gent no volia que allí s'hi fes absolutament res, no? Clar, jo crec que hi hauria d'haver això, un acompanyament de dir no, això s'ha de fer d'aquesta manera, això d'aquí un temps caurà, però clar, és que jo crec que això s'ha de fer d'una altra manera, i ara manera d'una altra cosa, és a dir, i amb el permís del David, que és cronista casteller,
fa no cura... tocam els castells...
No. El tema de Can Segarra. Can Segarra, jo havia fet castells també 35-40 anys i havia estat com era l'antiga Can Segarra. Can Segarra estava feta de fang i estava feta pràcticament de canyissos. És a dir, allò no reunia cap mena de cosa arquitectònica, no? Ostres, això és una planificació de ciutat, que allò se'n va a terra, que veus els arcs de Camagraner, que veus l'església de Sant Joan, que veus... és a dir, muntes allí una plaça, però una plaça com tenen a Vilafranca, o una plaça realment perquè sigui el centre neuràlgic, no del barri vell, de tota la ciutat, per fer fires, per fer no sé què. Jo me l'imagino aquella plaça i les discussions que hi havia en aquelles èpoques, que els del sí, el del no, i el senyor Ventura i no sé qui, és a dir, totes aquelles històries que hi havia, per uns quatre interessos que hi pot haver, però quina, arquitectònicament, què reunia aquell edifici allí? Però com això, se n'han fet tantes de coses, que dius, tenim allí una plaça que quan ven la gent de Vilafranca, quan ven la gent de tot el món casteller, ostres, noi, però no ho sabeu fer millor, això.
Mira, ja que parlem de castells, tema Museu Casteller. S'obrirà abans que acabi aquesta legislatura? Roman?
Jo no sé si s'obrirà o no s'obrirà. També s'hauria de pensar com s'obrirà i què es farà.
Veure, per posar en context als oients, un plec de clàusules que es va obrir el maig del 2019, va quedar desert i arran de la pandèmia doncs es va decidir seguir treballant-lo, però de fet ho ha dit la mateixa alcaldessa, no? S'està treballant per treure'l, si no és en els pròxims dies, a principis d'any, per obrir el museu el que serà doncs el 2023.
Bé, pot ser que sí que s'obri, perquè clar, la carcassa està feta. Ara, falta donar-hi el contingut i el sentit que se li ha de donar. Llavors, jo no sé la política que seguiran ara. És un museu que s'hi han enterrat molts milions allà, més dels que s'havien programat. I, per tant, s'esperava molt del museu. Hi va haver una equivocació, que jo ja ho he dit en comentaris, de que el gran museu tenia que ser el complex museístic que deia la Dolors Batalla, a la plaça Quartel. Perquè el museu que tenim actualment de Pinacoteca és petit i no es poden exhibir tots els quadres i allà hi haurien capigut. El Museu Casteller serà massa museu per lo que és un museu casteller, jo penso que és massa, i allà també hi hauria capigut, i per tant, sí que hauria d'haver estat ja fa temps, perquè, clar, aquí Batxa és la ciutat castellera per excel·lència.
Quilòmetre zero del casteller.
I per història. O sigui que aquí hi ha hagut el Verdaguer, el Claver, tothom ha cantat els Xiquets de Valls, abans que ningú. I per tant aquí teníem que estar mantenint aquesta primacia de castells, no? I clar, si ens trobem que diuen, va, el Museu Casteller, els consellers de Cultura tireu endavant. Tothom diu, els tècnics diuen on té que anar i tot plegat. I aquí que anem discutint a veure on el posem i no el posem, i al final pues, aboquen un munt de millors, i quan està feta la carcassa no se sap què s'ha de fer. No hi ha qui se'n vulgui encarregar del seu funcionament, perquè pensen que clar, encarregar-se d'un museu doncs no els hi serà rentables per lo que costa el manteniment i per lo que els costarà tindre gent empleada allà, a no ser que vagi subvencionat tot el manteniment d'això.
Ja que estem en el Museu Casteller, Jordi, ara tindràs la paraula, potser la gestió de la manera indirecta no ha funcionat, el fet d'externalitzar el museu?
Jo crec que, sincerament, el Museu Casteller és un despropòsit dels grans de ciutat. És a dir,
per què?
No, perquè quantes vegades han canviat d'entrada on el posem, no? I després hi ha consens per posar-lo? Bueno, és que sempre repetim el mateix, no? L'hospital era el millor lloc per posar-lo. Can Segarra, el que dèiem abans, no? Una cosa que no de canyissos. Bueno, tot, estem sempre repetint-nos amb el mateix. L'important del Museu Casteller, a mi em sembla, és de què? Que ha canviat uns quants llocs en les darreres dècades d'ubicació. Ara, almenys això, la carcassa està acabada. Esperem no es deteriori gaire abans d'inaugurar-lo, i després d'una picossada de diners, novament, per rehabilitar-lo, l'hàgim de tornar a posar més diners per recuperar-lo. No? Però, una volta tallem la cinta, tenim el que hem de fer. Què hem de fer amb aquest museu? Aquest museu hauria de ser un motor de ciutat. A diferents poblacions de la comarca han fet molta feina en els darrers anys. Per exemple, el Castell de Vallmoll, el Convent de les Arts del Cuber, és un pol d'atracció de tota la població, la fàbrica del Pla de Santa Maria, una antiga fàbrica tèxtil que l'han recuperat a còpia d'anys i han fet un espai molt digne i important pel poble. Ah, i inclús hi ha previst posar una residència. És a dir, allò és immens. Ho han fet el Pla de Santa Maria. Vila-rodona, qualsevol poble han fet una feinada perquè han anat tots a la una. No? Aquí hi deu haver consens a les altres llocs per tirar endavant aquests projectes, macroprojectes. No? Però clar, l'important és què en fem del Museu Casteller. I perquè en fem del Museu Casteller vol dir que hauríem d'agafar paradigmes o, d'alguna manera, exemples de com funcionen aquest pol d'atracció turístic d'altres poblacions. Però jo vull posar l'exemple de l'Espluga de Francolí. L'Espluga de Francolí, una població que fa molts i molts i molts anys i dècades, els caps de setmana és un flux d'autobusos que provenen de tot el país. Però és que a l'Espluga de Francolí, en una població petita, tenim el Museu de la Vida Rural, les coves de l'Espluga, les masies, les brigades internacionals, el celler modernista, el celler del vi. Escolta, aquí baix, quan tindrem això, què farem? Què farem perquè vingui tota aquesta gent amb els autobusos i pugui ser un pol de dinamització primer del nucli barri antic? Perquè està col·locat al mig del barri antic, no? Però clar, si això no ho tenim planificat i ja no sabem com l'obrirem, és que no cal que l'obrim. Ja el tenim bé tancat, aquest museu, si no sabem què fer-hi. És a dir, ja hi hauria d'haver preparat, és a dir, les agències de viatge, tot un munt de coses per atreure aquesta gent, i no només per portar-los els 3 mesos per afartar-los de calçots. Els 365 dies de l'any, però llavors què els hi farem fer? Els portarem a veure el museu, el passeig dels Caputxins, els portarem...
A veure, el museu del passeig dels Caputxins que ja s'ha inaugurat. Les reformes.
Per això vull dir que si tenim planificat unes passes que la gent, clar, no vindrà només per veure el Museu Casteller i per veure doncs les 4 diapositives.
També tenim l'espai Robert Gerhard inaugurat, vull dir que de feina museogràfica se n'ha fet a la ciutat.
Sí, però vull dir que a part d'això, doncs no sé, és a dir, els gestors de la ciutat, doncs la cooperativa, etc, aquí hi ha d'haver una unitat total perquè els 365 dies de l'any sigui un bullir de gent i que realment vegi que la ciutat de Valls no només revifa una miqueta cada 10 anys, sinó que té vida constantment.
Ja per deixar el Museu Casteller, perquè hem de seguir parlant de temes que han estat notícia aquest 2022, i ja que parlaves de que potser no hi ha un consens polític a l'hora d'ubicar equipaments, El que sí que no hi va haver consens és amb, amb la qüestió del carril bici, no? Un carril bici que el tenim a mitges i que va portar molta polèmica. També és un dels fets que ha generat molta polèmica en aquest 2022 amb el carril bici del passeig de l'estació. Roman.
El consens va ser que era de que no, ningú estava d'acord amb el carril bici.
Ha sortit d'una votació de pressupost participatiu, recordem.
Sí, però bueno, és que el pressupost participatiu també s'hauria de dir quants hi participen, no? Perquè, clar, si és un pressupost participatiu i n'hi participen 50, ja vaig a 25.000 habitants, doncs pues tampoc és massa significatiu, no? Uh-huh. Llavors, clar, el carril bici va ser molt mal planificat i després que vaig... Jo no veig gaires bicicletes per baix, no se'n veuen gaires. Vas a una ciutat, que et diré jo, com és ara Berlín, o com és ara ciutats així, i veus una quantitat de bicicletes impressionants, aparcaments per bicicletes, veus una... tot una... tot està orientat cap a que la gent es desplaci amb bicicletes. I, clar, aquí vaig, jo veig poquíssimes bicicletes per la necessitat de fer un carril bici, però en una zona... que només és aquella zona, el rest de la ciutat no hi ha bicicletes. Llavors, perdó, jo penso que el problema va estar en què es va fer perquè no sé si era una subvenció europea o què és el que era, però la veritat és que es va fer una mica amb calçador.
Jo penso que el carril bici ha sigut un altre despropòsit, és a dir, tothom està d'acord que haurem d'anar traient cotxes de la ciutat. Aquí no hi ha dubte que tothom s'ha posat d'acord. El problema està que, clar, tu passes pel mig d'un passeig de l'estació amb terrasses, amb gent que va passejar i agafes un tros important del passeig de l'estació, jo crec que aquí va ser on la gent va esclatar. Va dir, escolteu, terrasses, bicicletes, gent que va amb cotxets, gent que va amb cadira de rodes, escolteu, ja està bé, de què fem el carril bici? Però potser haurem d'ampliar el passeig de l'estació, no tindrem espai per posar-hi tanta cosa aquí, no? Clar, és que si planifiquem una cosa, planifiquem-la ben feta. Ara que deies això del carril bici, no ho tenia notat, però m'ho he apuntat ràpidament. Us en recordeu fa, no sé si va ser l'època del tripartit, és a dir, aquí a la plaça dels Quartels hi ha un aparcament de bicicletes que ningú sap, ni s'ha inaugurat mai. És a dir, hi va haver una partida de diners en el seu dia que es havien de fer aparcaments. Crec que era una empresa basca. Si hem de fer un carril bici, primer desbloquegem aquest sistema, que hi ha un túnel allí, tot giratori, és a dir, almenys això és el que es va explicar en el seu dia quan s'havia de muntar tot això, no? Llavors, clar, tenim un aparcament de bicicletes que no tenim les claus ni sabem ningú què va fent tot això, no? Llavors, clar, què estem fent aquí? Jo crec que això ha sigut una revolta de que la gent ha esclatat amb el tema del carril bici. I després explicaré més coses, però és que jo crec que la gent té un desencís general de la ciutat. Sí, sí. I sobretot en els polítics en general i en els de l'àmbit local en particular. És a dir, jo no sé, veig que hi ha una mica de desencís en tot
plat. Abans perdona, Roman, abans d'incidir en el que seran les eleccions municipals del pròxim mes de maig, també un altre tema important ha estat dir no al PDU a través de Baiona, no? El projecte de PDU que afectava l'Associació de Veïns de Baiona en un primer moment es havia acceptat, però va fer marxa enrere, en aquest cas, el mes d'abril. Un tema que també ha generat doncs, conflicte entre veïnat i polítics, no? El que deia, no? Al final, la gent de Baiona pot respirar tranquil·la. No bueno, es preocupa.
Però, perdona, definitivament sí. O no?
De moment, s'ha dit que no.
Perquè hi ha hagut també una revolta de la població, és a dir, no estava d'acord que allà doncs, fa molts anys té la seva masia o té la seva estada i de cop i volta doncs, aquí farem un macro polígon, quan, i això ha sortit escrit, però si tenim moltes naus buides al polígon, no? Dius, a veure, quina falta ens fa de fer una destrossa immensa per no saber què fer-hi, no? És a dir, una altra vegada tornem al mateix, la planificació de ciutat.
Roman?
Sí, sí, jo penso el mateix, que clar, l'important és planificar bé i seguir una planificació, però una planificació que no sigui de salta de mata, que en diuen, de cada moment anar variant i canviant, no? Pel que es faci, pel que es digui, sinó que una planificació ben estructurada i que s'arribi fins al final d'aquella planificació, no? Perquè és que si no, no s'arriba mai enlloc, perquè abans de que s'acabi, quan s'ha acabat de començar, ja es canvia altra vegada i es va per un altre cantó, no? Uh-huh. I llavors, clar, aquí el problema és que crear unes directrius ben sòlides i que es treballin aquelles directrius. Per exemple, el del mercat que ha passat al mercat de les verdures...
També ha estat un tema que ha generat
home,
debat.
Home, és que això ha sigut... Han destrossat els mercats de Valls s'estan deteriorant. Els mercats que són de segles i que ja havia marcat a Baix, semblava que reeixís al Nou Portal Nou perquè tots estaven allà i estava una concurrència de gent a comprar perquè hi havia un espai i es podien bellugar bé i els paradistes podien anar amb les camionetes fins al mateix lloc, no els representava desplaçar-se i era còmode per ells i sense esforç ni perdre més temps del que perdien. I en canvi se'ls ocorreix llavors dividir aquest mercat en tres espais diferents, que no hi ha cap connexió entre ells, la plaça del Blat, la plaça de l'Oli i la Cala Matoeta. Llavors, clar, això no té cap sentit. Passes per la plaça de l'Oli i no hi ha gent, no hi ha quasi ningú, perquè, clar, la gent està tota dispersa, no es troben per enlloc, uns que volen comprar un producte en una parada no poden mirar a veure si n'hi ha un altre que estigui millor, no hi ha punts de comparació. Bé, això no és un mercat, això és una dispersió i és un trencament. Així, aquí es va trencar tot. Van dir que tenien que salvar la plaça Loli. La plaça Loli no se salva així. La plaça Loli se salva en una planificació, no solament de posar al mercat, sinó de posar una reestructuració dels edificis que hi ha allà i, bueno, estructurar ben estructurat. I poden fer moltes activitats. Només cal anar, per exemple, a Reus i trobes moltes places, com les de la plaça Loli, amb unes terrasses molt ben orientades i molt ben estructurades, terrasses de cafeteries, que la gent van allà i prenen l'aperitiu o el que sigui i s'estan allà tranquil·lament i bé, i allò els ha donat vida en aquella zona, cosa que aquí no ho tenim.
El que diu el Romà, és dir, jo crec que el Portal Nou era un espai fabulós, vull dir, es veia un bullici cada dia, la gent havia recuperat una miqueta aquesta cosa d'anar o amb el carret o el que fos a comprar el portal Nou i de cop i volta hi va haver aquesta dispersió. La veritat és que és una cosa que dius, quan funciona una cosa...
Recordem, pels oients que no ho sàpiguen, que aquests canvis es van fer arran de la pandèmia de la Covid-19, de les restriccions de la Generalitat, això que aquí dic.
Sí, 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 però d'alguna manera, això que diu ara està repartit per tres llocs, llavors aquí es fot de ganar les tres parts, quan llavors es veia sempre gent a tot arreu, és a dir, i també els que portaven furgonetes i els que anaven a descarregar i descarregar, és a dir, era un altre tipus d'espai, no? Jo crec que ha sigut un error treure'l del Portal Nou.
Bé, hi ha més temes, hi ha l'hospital, hi ha l'escola de música, hi ha la llar de jubilat, tindrem temps al llarg del 2023 d'anar-los tocant, però una mica els temes polèmics d'aquest 2022 els hem pogut resumir, i ens queden uns 10 minuts per acabar aquesta tertúlia. 28 de maig de 2023, eleccions municipals, una legislatura que acaba, legislatura marcada per la Covid, també per les decenals que hem comentat i per altres aspectes, també dels 21 regidors que van començar, alguns han hagut d'abandonar la pràctica política. Bé, ara mateix, el plànol de l'Ajuntament, a la disposició de partits, 8 regidors Junts per Catalunya, Junts per Valls, 5 regidors Esquerra, que van anar amb Coalició amb Compromís per Valls, 4 regidors al PSC, 3 regidors la CUP i un regidor Ciutadans.
Mira, jo crec sincerament que hi ha un desencís molt i molt important amb la política i també amb la política local. Els polítics són poc empàtics amb la ciutadania i massa prepotents. A les properes eleccions segurament hi haurà una abstenció molt i molt alta. I diran, oh, aneu a votar, si no guanyaran els populismes i l'extrema dreta. Però això no serà culpa de la gent que no anirà a votar. És culpa dels ciutadans o dels representants de no haver-ho fet una mica millor. La política, també la local, s'ha convertit en un joc de la oca. De oca a oca, i tiro perquè em toca, i qui dia passa any empeny, o com deia ma mare, qui no té padrins no menja mona, no? I així estem. No s'ha canviat res, no es vol canviar res, tot ha de seguir igual. Estirant tots cap al seu molí, s'ha d'anar tots a la una, si és que es vol fer coses per la ciutat, no? I a totes, i no com ara, i així no anem enlloc. Hi ha una separació abismal del món polític i de la resta del món. Un incís, i recordo que com que fem coses que estem repetint, de coses de fa tants i tants anys, no sé, per exemple, els que no som polítics ni ho hem estat mai, ni hem militat mai, ni hem viscut d'aquesta història, ho veiem tot una mica diferent. No costaria tant de canviar una mica les coses, per exemple, llistes obertes, on a l'àmbit local tindria una acceptació important, i segurament hi hauria molt d'èxit. La ciutadania votaria les persones i no una llista. Per això està muntat pels partits polítics i no pot haver-hi aquest servei eficaç a la ciutadania. O un altre, per exemple, 8 anys de viure de la política i prou. I no això, que tothom ara s'ha convertit a jugar al joc de l'oca, no? De l'oca, oca, i tiro perquè em toca, i anant escalfant cadires i d'un costat cap a l'altre, no? I anant xuclant de l'erari públic. Això no pot ser. 8 anys i prou. Cadascú treballi del que bonament pugui i no viure de les costelles dels altres, no? I jo crec que això és bàsic, és a dir, si no tenim uns conceptes clars a l'hora de què volem servir a un altre, és que ja podem plegar, no? I després deixem dir només una cosa, recordar, per exemple, què feien a Reus fa 40 anys enrere, no? Hi havia un consell de savis o prohoms reusencs amb molt de poder. Es reunien uns cops a l'any, pocs, no gaires, per dissenyar l'estratègia de ciutat, per fer rotllar grans projectes i amb un consens amplis i planejat per tota la ciutat, la societat reusenca. Hi havia prohoms com el Josep Laporta, crec que va ser un dels primers consellers de salut de la Generalitat de Catalunya, o el senyor Antoni Pedrol Rius, president de l'Advocacia Espanyola i molt ben situat a les èlits de l'Estat. Hi havia molts altres dintre d'aquest Consell de Savis, no? Aquí planificaven i influenciaven si hi havia consens grans projectes de ciutat. Crec que l'Hospital de Reus ho van dissenyar precisament aquests prohoms, no? I realment aquests projectes s'han de fer consensuats, hi ha d'haver molta implicació per part de tothom, i crec que aquí a Valls això no s'ha sabut fer mai.
Roman, com preveus, recordem, no ho hem dit, actualment l'equip de govern està format per Junts per Valls i Esquerra Compromís per Valls, són els dos socis de govern. Com veus aquestes eleccions? Com veus la situació dels ballencs i ballenques de cara a anar o no a votar el pròxim 28 de maig?
Jo, per part dels ballencs, veig, en primer lloc, una desil·lusió i una desconfiança. Una desconfiança perquè els governs actuals, no solament govern, sinó també oposició, no respon a el que Valls necessita. O sigui que aquí del que es tracta és de que el que va a l'Ajuntament té que anar a servir a Valls, no té que anar a servir a Barcelona, no té que estar pendent del que li diguin al partit de Barcelona per allà on hagi d'anar. I això ho he viscut en els temps que vaig estar a l'Ajuntament, i aquí hi havia unes directrius que marcava en aquell moment l'alcaldessa Dolors Batalla, però llavors, com que hi havia unes eleccions al Parlament de Catalunya, des de Barcelona, doncs li canviaven i li feien prioritàries altres accions que tenia que fer, que fossin més, diguéssim, cridaneres, però que no feien cap servei a la ciutat i que, a més, cremaven a la pròpia alcaldessa, no? Jo penso que aquí el problema està en que qui va a l'Ajuntament té que anar no a agafar un ofici, que ha de tindre ja un ofici, lògicament, i no crear-se allà una... que sigui el que vaig dir en un comentari, que el regidor sigui una professió. O sigui, aquí tenim regidors que farà 20 anys que hi són, i càrrecs de confiança, sobretot, que també fa 20 anys que hi són. I tot això és un lastre per la ciutat, perquè no respon a el que necessita la ciutat. No solament això, sinó que s'haurien de treure moltes dedicacions exclusives dels regidors. El regidor té que... l'Ajuntament està té suficients tècnics i alguns que són de molta, o la majoria són de molta qualitat, perquè el regidor no hagi d'estar allà totes les hores del dia. El regidor podria estar-hi anant-hi de quan en quan, marcar les directrius i dirigir-los. Els tècnics els fan bons o dolents, qui els dirigeix. Si hi ha un regidor que els porta bé, aquells tècnics rendiran i faran la feina ben feta. Si el regidor va allà perquè és del partit o perquè li han posat per antiguitat o pels cartells que havia anat a penjar o els mítings que havia anat, doncs li toca anar a una regidoria i viure uns quants anys del sou de regidor, doncs llavors això no té cap, no té cap sentit. Per tant, jo penso que aquí del que es tracta és que hi haurà un desencís important i després que el que tampoc pot servir és la regidoria un trampolí per anar al Parlament de Catalunya.
De moment, pel que coneixem avui, és una tertúlia enregistrada que emetem la setmana de Nadal. Hi haurà Rosa Maria Ibarra pel PSC candidata. Per Esquerra Republicana s'estrena Teresa Rull, actual regidora, que anava de número 5 en les passades eleccions, passa a ser la número 1, substitueix a Jordi Cartanyà després d'encapçalar la mateixa llista en 3 ocasions. Dolors Ferrer de Junts encara no ha confirmat, l'actual alcaldessa sí es presentarà. Vox sembla que estaria disposat a fer una llista, la CUP encara tampoc ha decidit el seu alcaldable, el PP sembla que vol tornar a l'Ajuntament amb la figura de Fèlix Bello i Ciutadans tampoc ho té decidit, caldrà veure si els comuns també presenten llista. Jordi.
Escolta'm, que presentin el que vulguin. És completament igual, és dir...
Jo parlo, si sí, preveieu canvis, seguirà tot igual de cara al 2023?
Jo crec que sí, és dir, estem parlant de coses de fa 40 anys. Tu creus ara que en 4 anys això es canviarà? És dir, jo crec que hi ha d'haver una planificació, és dir, aquestes persones...
Ho dic per la possible entrada de l'extrema dreta a Valls.
Bueno, però... bé, és ja ho havia comentat abans, és dir, és un problema perquè hi ha un desencís molt gran de la política, no? I a més... Bueno, però potser també els que estan a dalt no ho han fet tot perfectíssimament bé, és a dir, clar, si d'alguna manera ja es fes tot també, potser la gent seguiria votant els que hi ha, no? Però jo crec que hi haurà, més que l'extrema dreta, jo crec que hi haurà una abstenció molt bèstia, és a dir, la gent jove i tal, és que passa d'aquestes històries, no? És a dir, no sé, jo veig que hi ha un desencís i aquest desencís, evidentment, l'aprofitarà l'extrema dreta i els grups aquests que poden anar sortint. Però jo crec que no. A part que potser no s'ha fet del tot bé, crec que tampoc no s'ha sabut transmetre, potser, si és que realment... Ara mateix, l'Ajuntament es demana cita prèvia per anar a l'Ajuntament, com moltes altres administracions. És a dir, cal, si podem fer vida relativament normal, no? No sé, és a dir, parlàvem abans també... no sé, fa uns quants anys amb unes quantes dotzenes de funcionaris feia funcionar l'Ajuntament de Valls, no? Avui, entre les empreses paral·leles, entre l'Ajuntament, quants centenars de funcionaris tenim, no? És a dir, clar, si i al damunt, amb el que deia el Romà, hem d'agafar tants càrrecs de confiança, hem d'agafar tot això, escolta, no m'estranya que els impostos siguin d'una ciutat cara a Valls, o clar que és una ciutat cara, però sí, hem de mantenir a tot una gent immensa, doncs a part dels tècnics, que han de ser molt bons tècnics, però clar, càrrecs de confiança, gent que només és això, quants anys fa que només vivim ja de tot això, i d'aquí cap allà, no? No sé, jo crec que es presenti qui vulgui, però que hi ha un desencís general important.
Roman, molt breu, perquè hem d'anar acabant.
Jo penso que és exactament serà un problema quant a la participació, no? Hi haurà poca participació i després perquè, clar, la imatge que s'està donant des de fa temps és que els que estan a l'Ajuntament en els seus partits estan al servei del que els dicten a Barcelona, no estan al servei del que necessita Valls. Valls, si tots anessin a Valls, hauríem de caminar tots en la mateixa direcció, tant si és oposició com si és govern. S'haurien de posar d'acord per tirar el país, la ciutat endavant i posar-la endavant. Amb això s'ha demostrat tots aquests anys que no hi ha manera que es posin d'acord. Poquíssimes vegades s'hi han posat d'acord i amb alguna que s'hi han posat d'acord després ha defallit completament, com el Museu Casteller, que tots estaven d'acord on tenia que anar i on es tenia que fer, i després per les aventures que hi va haver-hi de convenis entre PSC, Convergència i tota la història i tal, es va canviar cap a si en un parc i en unes històries que va embolicar tota la situació, no? O sigui que el problema que jo veig és que mentre aquí no hi hagi un esperit de servei a la ciutat i es vegi que la gent està en disposició de treballar per la ciutat, de que quan un ciutadà necessiti alguna cosa, pugui anar a l'Ajuntament a veure ràpidament amb el que necessita i que el rebin i que no el facin esperar i que pugui anar a trobar el regidor que porta el seu tema i no que li demorin tot setmanes i setmanes i setmanes, bueno, i la imatge, sobretot, la imatge que dona la ciutat actualment és de desencís i d'una falta d'orgull que poc podem tindre com a ciutadans i d'estar satisfets de ser ciutadans de Valls.
Molt breu, se'ns està acabant el temps, Jordi. 30 segons.
Bé, jo crec que és això, s'ha d'anar tots a una. Ara me'n recordava de que, per exemple, hi havia una ciutadana, una veïna del passeig dels Caputxins, que em deia que al passeig dels Caputxins moltes cases tapiades o inclús amb ocupes, el passeig dels Caputxins, no? Jo crec que hi ha d'haver una cosa que realment tinguem aquest orgull que dèiem, no? Per exemple, aquests espais que hi ha per tota la ciutat que són de bancs, hi ha una possibilitat que l'Ajuntament els pugui obrir per pàrquings? És a dir, aquí falta això, anar tots a obra i discutir per coses interessants. És a dir, la gent de fora diuen que tenen dificultat per col·locar els cotxes, etc. No? Si busquéssim aquests espais, potser tindríem més espais.
Veurem, en tot cas hem pogut resumir aquest 2022 i hem fet perspectives de 2023 en aquest exercici de tertúlia i de reflexió, la sintonia de Ràdio Ciutat de Valls en aquesta estrena del programa La Veu del Carrer. Passat festes de Nadal, aquest programa l'intentarem instaurar. Veurem amb quina periodicitat, però amb no només les veus del Jordi Tudó i el Roman Galiment, sinó d'altres personalitats que en aquests moments no tenen cap vinculació política, per mirar de debatre amb la gent del carrer el que passa a Valls, amb diferents temes que hem estat tractant en el dia d'avui. Jordi Tudó, Roman Galimany, gràcies
per venir fins
a la ciutat de Valls. Bones festes i bona entrada d'any 2023.
Bon Nadal. Igualment, i bon Nadal.